lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Bueno, amb vosaltres i per vosaltres, en aquest cas, no? No hi ha un diàleg, ja m'agradaria en algun moment. Però avui començarem parlant del Barmar. Sabeu què és el Barmar? El Barmar és aquest projecte que no substitueix, però és paral·lel al MidCat, és aquesta connexió energètica entre Barcelona i Marsella, d'aquí Barmar. Però quin serà el seu paper estratègic a Catalunya? I per què serveix? Quina és aquesta qüestió? I quina és la diferència entre el MidCat i el Barmar com afectacions directament al territori? Clar, parlarem des del punt de vista català, però evidentment és una infraestructura estratègica que influeix no només a Portugal, a Espanya i la Unió Europea, en aquest cas, eh? De seguida en parlarem d'energia, però abans d'això anem a repassar com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, molt bona setmana. Una setmana que estarà marcada per el temps molt estable. Torna l'ambient càlid, torna la calor, temperatures que recuperen, deixem enrere les pluges que van ser protagonistes diumenge en molts punts de Catalunya. També durant tota la setmana es mantindrà aquesta pols sahariana que hi ha en suspensió i que es pot notar sobretot en moltes zones de l'àrea metropolitana, i per tant la pluja doncs estarà absent durant tota aquesta setmana, en què continuarem, doncs, amb aquest, podríem dir, estiuet de Tots Sants. 24 graus ara mateix a Barcelona, Tarragona i Girona, 21 a Lleida, 13 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim transport públic i xarxa viària?
Doncs mira, força tranquil el transport públic, no hi ha incidències destacables, i a la xarxa viària trobem dos carrils tallats, a l'autovia 2, a Òdena, direcció Barcelona. Hi ha hagut un accident aquest matí, i a ressaca d'aquest accident s'està netejant la calçada, i un carril tallat a la C33 a Montcada, també direcció Barcelona, en aquest cas per un vehicle averiat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos, aquest
dilluns? Doncs mira, tenim una notícia d'última hora política d'aquest matí, amb aquest titular, un fet lamentable i inèdit, així ha qualificat la fins ara presidenta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, el fet que el regidor Paco Sierra s'autoproclamés president del grup parlamentari del grup municipal la passada setmana. Guilarte, que fins ara no havia dit absolutament res, doncs ha trencat el silenci aquest matí, no fa pas gaire, fa una horeta, i ja ho ha fet per anunciar que plega, no serà cap de cartell del partit taronja a les municipals, i també deixa la presidència del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Un revés considerable per al partit taronja a només 7 mesos de les municipals, i que posa, doncs, de nou entre l'espàs i la paret a la formació d'Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, que veu que a poc es van perdent, doncs, valors que tenia en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona amb la Luz Guilarte, eh?
Molt bé, Carlos, moltes gràcies.
Tornem a la una,
adéu. Gràcies. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal, companys? Bon dia. Doncs aquí estem esperant esdeveniments, esperant esdeveniments tal com els estan esperant a Mollerussa, perquè en uns...
Tenim sorteig
de la... Vaja, en realitat és la segona, però li diuen la primera ronda de la Copa del Rei. En tot cas, el Mollerussa sap que jugarà contra un Primera Divisió. Això sí, aquest Primera Divisió no serà ni el Barça, ni el Madrid, ni el Betis, ni el València, que són els equips que juguen la Supercopa d'Espanya i que estan exempts d'aquesta primera ronda. Hi ha més equips catalans ficats en aquest bombo i que sabran avui la seva sort. L'Espanyol, el Girona, el Nàstic de Tarragona, també l'Andorra, l'Olot, el Manresa, etcètera, etcètera. Però l'únic que té números per jugar contra un Primera Divisió és el Mollerussa Joventut. De tot això, evidentment, hem d'estar pendents. Més coses que estan passant ara mateix, per exemple, a Can Barça, el lliurament a Gary Lineker del premi d'enguany, Premio Vázquez Montalbán de Periodisme Esportiu, edició 2022, que recau en el ex davanter anglès del Futbol Club Barcelona. Clar, hi haurà gent potser que ens està escoltant i que no té gaire referències d'aquest Gary Lineker, que era un davanter centre anglès, típic davanter centre britànic, podríem dir així, que va tenir, doncs, bons moments, molts bons moments, com a jugador del Futbol Club Barcelona i també de la selecció anglesa. Parlen de davanters.
Què?
Lewandowski, suma i sigue.
És
Barça 4, Barça 4, Atlètic de Bilbao 0, en un partit que va començar caracteritzat pels retocs de Xavi, no només en els homes, sinó també en la col·locació dels seus futbolistes sobre el terreny de joc, modificació tàctica que va sorprendre i va, doncs, pràcticament desarbolar a Ernesto Valverde en el començament del partit. El Barça que continua a l'estela del Madrid. Podem dir moltes coses del Barça i podem dir molts adjectius qualificatius beneficiosos del Real Madrid, però l'únic que separa a la classificació de la Lliga el Madrid i el Barça és el duel directe.
Sí, senyor.
És el duel directe. Després, sí, ja, clar, és que el Madrid ho té fet a la Champions, el Barça virtualment fora, és veritat, però a la Lliga, al campionat domèstic, l'únic que els separa és el duel directe. Espanyol 2, Elche 2. Què vol que li digui? Doncs que más de lo mismo.
Mala sort, eh? Jo és que no sé com aquestes coses passen al darrer segon, al darrer suspens.
Jo crec que ja el problema comença a ser doble. És a dir, és veritat que l'Espanyol té un problema a la porteria, però no deixa de ser veritat que l'Espanyol no defensa bé, més enllà del porter. Jo crec que el problema comença a ser...
El primer gol
doble.
Que va encaixar, crec que possiblement hauria pogut fer alguna coseta més, eh?
El primer gol que es va encaixar, doncs algú ha d'acompanyar Pere Milla en la rematada de cap que fa el mitja punta de l'Elche. Però bueno, som aspectes que haurem d'analitzar a Sportscop. Exactament igual que la ressaca del Girona 1 o Sassuna 1, Mitchell també li va donar moltes voltes, eh? Va canviar el sistema, va canviar el porter, va canviar futbolistes. 5 novetats a l'alineació. No hi ha manera d'agafar embranzida. O sigui que molta ressaca avui en aquest dilluns a l'edició d'avui d'Sportscop. Fem l'espoiler, eh? De les preguntes del dia.
Vinga, puc contestar ja o
sí,
m'ho penso?
Sí, sí, sí,
ja,
va.
No ho faig, va.
Comencem. Pregunta vale. Barça.
Sí.
Us està convencent la gestió que està fent Xavi després de la derrota al Bernabéu?
Sí.
Sí. Sí, 78%, no, 22%. Estic traslladant els seus vots, senyor Cruz. Pregunta RCDE, pregunta espanyol, de qui és la responsabilitat de la situació de l'equip? Entrenador o direcció esportiva?
Entrenador.
Entrenador, 16%. Direcció esportiva, 84%. Li continua plovent i de quina manera el senyor Domingo Catoira. Pregunta Girona Futbol Club. Us han convençut els canvis de Mitchell? Sistema, porter, 5 novetats a l'11, sí o no?
No.
No, apa, no, vinga. Caram, escolti, 90% no, 10% sí. Bueno, goles son amores, que hi hem de fer, goles son amores.
Això ja, sí. José Luis, gràcies.
3 minuts perquè comenci el sorteig. Li deixo posat?
Sí,
o...
sí, me'l pot deixar posat.
Va,
sí,
deixo
sí.
Posat.
Gràcies, així sabrem que li toca el Mollerussa. Gràcies, José Luis, a l'una més.
Adéu.
De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem del Barmar i el seu paper estratègic a Catalunya. D'això ens dona peu per conèixer l'hidrogen verd. És una estructura per traslladar hidrogen verd, d'on surt, com funciona i a què s'aplica. De seguida en parlem aquí. Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cabamcor.cat.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches. Pero
de lunes
no
a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informaros también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91446000, 91446000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial contra el Medi Ambient. Bueno, contra el medi ambient, la lluita contra el malbaratament del medi ambient, evidentment, eh? Això volia dir la descarbonització. S'ha de dir una cosa, arribem tard, eh? No és una cosa que... No, comencem ara i ja no... ja no, ja està. Ja arribem tard. El canvi climàtic és una qüestió clara que tenim a sobre per culpa de, bàsicament, una bona responsabilitat. Aquestes emissions de CO2, és a dir, tampoc cal ser molt investigador, ja tenim les conseqüències a sobre, eh? Mireu quina climatologia estem patint, sobretot aquest estiu i tot això. Bé, però tot s'ha de dir, això no significa que a partir d'ara podem fer el que ens roti. No. Cal posar cura al medi ambient. I una de les qüestions és l'hidrogen verd, és una d'aquestes punts energètics que no saps ben bé on col·locar, d'on surt i per què serveix tot això. De fet, el Barmar, que és aquest acord a la Unió Europea que connectarà Barcelona amb Marsella per transferir, sobretot, hidrogen verd, això està pensat per l'hidrogen verd, que no és el MidCat ni és comparable amb el MidCat, que això ha quedat ja pràcticament mort, doncs aquesta infraestructura estratègica està pensada per això, per l'hidrogen verd. Però d'on es treu l'hidrogen verd i per què servirà l'hidrogen verd? Parlem i tenim al telèfon el professor de Tecnologia Energètica de la Universitat de Girona, l'Alexandre Deltell. Alexandre, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Alexandre. D'entrada, què és l'hidrogen... Perdó, no em surt la paraula. L'hidrogen verd i d'on surt?
Bé, l'hidrogen verd, doncs, és hidrogen. De fet, l'hidrogen... Si un ho mira, doncs veurà que n'hi ha com de molts colors. N'hi ha de gris, de negre, de turquesa, de verd, de groc, al final dius, coi, al final l'hidrogen és el mateix a tot ell. L'única cosa que es diferencia és d'on s'obté.
D'acord.
En aquest cas, l'hidrogen verd seria aquell que s'obté per electròlisi amb electricitat procedent de fonts renovables. Que l'electròlisi seria agafar aigua i separar-ne l'hidrogen per una banda i l'oxigen per l'altra. Per tant, en principi, l'hidrogen verd és això. La gràcia d'aquest hidrogen verd és que no hi ha emissió de carboni a la seva formació.
Llavors seria una aposta clara per descarbonització, aquesta, perquè no hi ha carbonització per enlloc aquí, ni mínima.
Sí, sí, clarament, clarament. Llavors, per què es pot fer servir? Bueno, es pot, diguem-ne, cremar com un combustible qualsevol. De fet, és un gas, per això... El Barmar és un gasoducte, en el fons, però molt diferent d'altres, perquè el fet de transportar hidrogen requereix que aquests gasoductes tinguin unes condicions específiques. És a dir, no tots ho podríem fer. També l'hidrogen es pot transportar amb gasoductes normals, però el que fan és transportar gas natural i afegir aquest hidrogen. Llavors, aquí entenc que el Barmar el que farà és transportar hidrogen, diguem-ne, com a tal.
Quan parles de característiques especials, et refereixes que és més perillós de transportar, d'emmagatzemar, que el gas?
Home, sí. L'hidrogen és un combustible que reacciona molt més fàcilment amb l'oxigen i, per tant, és molt més susceptible que pugui ser perillós. Tot i així, com tots els perills que hi ha en l'actualitat, tot és controlable i es pot operar amb ell sense problema, però sí que, per dir-ho així, és més perillós que el gas natural o que el gas butànic. Sí.
I és fàcil d'obtenir? És a dir, quan es fa aquest procés d'electrolisi i de més, és fàcil? És rentable?
Fàcil en si, el procés no és especialment difícil. I, a més, la tecnologia de l'electrolisi en si mateixa doncs tampoc no és una tecnologia, diguem-ne, difícil. Sí que és cert que el que es treballa molt és amb el seu rendiment, amb millorar el rendiment. És a dir, que l'electricitat que es gasta per treure aquest hidrogen, doncs es perdi la mínima energia possible. Que actualment, depèn del procés, el rendiment està més o menys entre el 65 i el 85%. Però fa no massa una empresa australiana que es diu Wisata, a la revista Nature, va treure un article on anunciava que havia desenvolupat un procediment que tenia un 98% de rendiment. No? Llavors, amb això es va avançant, no? L'altra cosa és el cost. És a dir, això val molts diners o no. I aquí potser està una mica el tip de la qüestió. L'hidrogen verd, actualment, bueno, clar, depèn molt del procés, però estarà al voltant, o deu estar al voltant d'uns $5 al quilo d'hidrogen. Quan l'objectiu és que estigui a $1.50-$2, perquè almenys pugui ser competitiu, no? I potser ara actualment el problema amb l'hidrogen és una mica aquest origen, no? Perquè aquest hidrogen verd és car, i llavors el problema que hi ha és veure si val la pena intentar començar a fer servir l'hidrogen, però d'altres procedències. Per exemple, l'hidrogen blau, que en diuen, que és un hidrogen que prové del gas natural, i, bueno, o d'altres combustibles fòssils, i el que fan és, en la seva producció, treure-li el CO2, captar aquest CO2 perquè no sigui més l'atmosfera. Per tant, és un hidrogen que sí que té emissió de CO2, però que en gran part aquest CO2 es pot captar. La cosa està en que, què fem? Apostem primer per aquest hidrogen blau, que és més barat,
sí.
I després anar pel verd, o ja anar directament pel verd. És a dir, que així encara, diguem-ne, hi ha una mica de... per dir-ho així, de debat.
Però, clar, ara mateix, quin serà el camí de l'energia sostenible? Perquè parlem de l'hidrogen, parlem dels cotxes elèctrics, parlem... Sembla que s'obre un ventall importantíssim i clar, com a consumidor, sense dir que és hora de comprar-se un cotxe elèctric? No. És hora de... Cap on anirà aquesta sostenibilitat? Tu què penses? Sé que és una mica bola de vidre, però segurament tu encertaràs més que jo en aquest cas.
Tot el que es veu és que tot el tema de l'electrificació serà cada vegada més gran. I, de fet, una de les coses que a vegades sobta, en general, és que aquesta infraestructura, el Barmar, es compara amb el Midcat. Però no té re a veure. El Midcat era una infraestructura per portar gas natural cap al nord d'Europa, vendre'l, i que l'estat espanyol doncs esdevingués un hub d'energia. Això ja va passar a la història quan va haver el canvi de política respecte al Sàhara Occidental de l'estat espanyol i que Algèria va respondre aprenent com a soci prioritari a Europa i Itàlia. Això va ser. A partir d'aquí, diguem-ne, tot el tema del Midcat ja va morir una mica aquí. Però... El tema aquest del Barmar és una cosa totalment diferent. De fet, si un mira les declaracions, primer deien que era una infraestructura que trigaria 4 o 5, després 5 o 6, ara diuen 6 o 7, i és una infraestructura a mig llarg termini.
D'acord.
Per què? Jo entenc que, a més de tot això, l'hidrogen tindrà un paper fonamental quanta més energia renovable hi hagi en el sistema elèctric. M'explico. Ara, actualment, hi ha un 40%, més o menys, d'energies renovables al sistema elèctric de l'estat espanyol, un 40% més o menys, només electricitat. Quan més vagi avançant aquestes instal·lacions renovables, aquestes tenen un problema, i és que tenen un funcionament discontinu. És a dir, produeixen electricitat, per exemple, les fotovoltaiques quan fa sol, i les eòliques quan fa vent. Però això no vol dir que nosaltres consumim aquesta energia elèctrica quan fa sol o fa vent. Per tant, hi haurà moments on sobrarà energia i moments on faltarà. I aquí l'hidrogen verd jo crec que és com la pedra angular, perquè és el vector d'acumulació d'aquesta energia sobrant. L'idea és, quan sobra energia, transformar-lo en hidrogen, guardar hidrogen, i amb aquest hidrogen alimentar, parcial totalment, aquests períodes on faltaria energia amb hidrogen o amb altres tecnologies. Llavors, aquest hidrogen, diguem-ne, la idea és que s'utilitza com a bateria. I, en el fons, jo entenc que, degut a les condicions climàtiques que tenim aquí a la península Ibèrica, doncs, amb tota probabilitat, ens sobrarà, i per això fan aquestes infraestructures per portar-los.
D'acord.
Què és el futur? El futur és elèctric, perquè hidrogen, en realitat, en gran part, és parlar d'energia elèctrica.
Doncs, senyor Alexandre Deltell, professor de Tecnologia Energètica de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, per totes aquestes explicacions.
A vosaltres.
Doncs això ho tenim. El tema és llarg, per xerrar, per veure, però té un punt d'especulació sobre el que passarà, què no passarà i cap on anirem, sobretot des del punt de vista d'usuari i consumidor. De seguida parlarem amb la doctora Carmen Torrejón del Centre Mèdic Estètic Estarbene i parlarem de les vacunes, també. M'he de vacunar de grip i Covid ara? O no? Ja sabeu que a partir dels 60 anys aquesta vacuna ja s'estan aplicant i, sobretot, hi ha una pregunta que posarem sobre la taula, dues, més aviat. La primera és, sobretot, les persones que es pregunten si això és perillós, si pot ser perillós. Abans ningú s'ho preguntava, però darrerament tothom es pregunta si em vacuno, és perillós. Si em poso dues vacunes, la de la grip i de la Covid, alhora és perillós. I després parlarem sobre el començament de l'aplicació de l'administració de la vacuna del papiloma humà als nens. A les nenes ja es feia, als nens. La primera comunitat que ho va fer va ser Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, en aquestes setmanes, o més, o dos mesos han passat, ara ja ho apliquen totes les comunitats. La pregunta és, per què no hi ha un calendari en aquestes coses comú? És una cosa que sorprèn. De seguida en parlem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Está bien eso de vivir como si Dios no existiera, pero sí existe.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
En la Iglesia no son los obispos y los curas.
Han sido un ejemplo para los fieles.
La Iglesia es un pueblo.
Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia.
Nos ha creado para la vida, no para la muerte.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
¿Cuántas personas buenas para bien de tantos?
Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar.
Que el bien tiene mucha más fuerza, que la verdad vence a la mentira.
Esta semana, Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe.
En el corazón humano hay una capacidad grande de bondad, de amor.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En Torrejón del Centro Médico y Estético Starbene. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Yo muy bien, estupendamente.
¿Cómo me alegra siempre que vienes? Me encanta.
Gracias, bombón.
Me encanta. Oye, hoy atención porque el tema yo creo que os va a interesar y muchísimo, porque vamos a hablar de un montón de cosas. De entrada, la microbiota,
sí, señor.
La estimulación física,
correcto.
El coaching, la motivación positiva.
Sí.
Pero si te parece, Carmen, empecemos por el principio. Y es la microbiota, que era lo que antes se conocía como flora intestinal.
Sí, la flora y fauna era un poco como si tuviéramos la selva brasileña allí en el intestino.
Sí, algo
bueno,
parecido.
Pues se ha visto que no es así, y ahora se le llama microbiota. Entonces, tú me lo vas a permitir, yo lo voy a intentar hacer de manera muy didáctica. Si no lo hago, me lo dices,
vale.
Que yo me corrijo, ¿no?
Si yo lo entiendo, que no soy muy listo, todo el mundo lo va a entender.
Lo tiene que entender todo el mundo, ¿no? Y entonces lo voy a hacer un poco como si fuera una película de dibujos animados, solo que la voy a transmitir,
narrar.
La voy a narrar a través de la radio, ¿no? Entonces, la microbiota son una serie de... le podemos llamar animalito, le vamos a llamar mejor microorganismo, es decir, unas cositas muy pequeñas que están en el intestino, a lo largo de todo el intestino, ¿vale? De todo el aparato digestivo, vamos a llamarle mejor así, y que tienen que estar allí en una determinada cantidad y de diferentes tipos, ¿vale?
De
y eso tiene que ser así, digamos que con ese sello de fábrica hemos venido, hemos nacido, la raza humana, no ni tú ni yo, sino la raza humana, y aquello es lo que hace que conservemos nuestra salud. Pero no solo nuestra salud a nivel de digestivo, sino nuestra salud a nivel global. ¿Por qué motivo? Yo recuerdo que en algún programa yo comenté aquí que tenemos dos cerebros, y tú me miraste muy raro, dices, ¿cómo que dos cerebros? Pues sí, tenemos uno dentro del cráneo y tenemos otro a nivel de nuestro aparato digestivo, ¿vale? Entonces, estos dos cerebros hablan entre ellos, están todo el día hablando a través de terminaciones nerviosas y sustancias, ¿no? Que se van corriendo por ahí, es como si fueran mensajeros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esa microbiota? ¿Qué hacen esos microorganismos? Cuando están en cantidad y en tipos justos, hace que el intestino, el aparato digestivo, mejor dicho, hable un lenguaje que se entiende perfectamente con el lenguaje del cerebro. De la otra manera, uno estaría hablando en ruso y el otro en ucraniano. Imagínate tú con la que lia. Bueno, pues hablan un lenguaje que se entienden los dos. Vale. ¿Qué pasa cuando tomamos alimentos procesados? Por ejemplo, yo soy muy trabajadora y yo a mediodía me voy al supermercado, tiro de la lasaña preparada y me la como.
Comida de esas así.
Además,
por ejemplo,
me han dicho que estos preparados de batidos naturales ya preparados son muy buenos y me tomo uno. Y además me voy a coger unos embutidos porque tengo hambre y luego me lo voy a tomar a media tarde. Y me voy a coger un yogur de esto que tiene un montón de edulcorante, procesante y es 700.000. Uh-huh. Es decir, mucho alimento procesado. Entonces, cuando yo me estoy comiendo esos alimentos procesados, entran en mi aparato digestivo y estos microorganismos empiezan, ¡socorro! ¡Socorro! Que me quieren matar, que me están matando.
No les hace ninguna gracia ese tipo de alimentos.
Ninguna gracia, porque todos esos alimentos procesados se cargan, no solamente en cantidad, sino en tipo, nuestra microbiota, lo que nos mantiene sanos. Entonces, últimamente se están haciendo estudios a muchos niveles, pues desde lo que es el síndrome de fatiga crónica, lo que son cuadros depresivos, etcétera, y también el tema de la obesidad. Con esto no quiero decir que solo la microbiota sea responsable de un cuadro de obesidad, porque tú has empezado a hablar de unos temas que ahora desarrollaremos, que efectivamente es así. Pero se está viendo que todo un conjunto de cosas influye, ¿no? Entonces nosotros, que siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir aquí, que para sacar a una persona de la obesidad hay que tener en cuenta muchos aspectos, hay que tener en cuenta el factor dieta, hacer una dieta sana mediterránea, que es la mejor que hay. ¿Sí? Nosotros tenemos en cuenta la historia clínica cuando yo le hago al paciente el tema de la microbiota, tenemos en cuenta la estimulación física, es decir, darle ese empujón al paciente semanalmente para que su resultado sea más importante. Es muy importante el coaching emocional, es decir, si yo me empecino que no, es que no. Y nosotros, ¿qué hacemos con el paciente? Decir que no, que va a ser que sí, ¿de acuerdo? Y sacar al paciente de esa situación con todos estos estímulos.
Bueno, ¿cómo funciona este coaching emocional y la motivación positiva?
Mira, el coaching emocional yo creo que es no solo importante, es imprescindible en el cuadro de la obesidad. ¿Por qué motivo? Porque el camino de la obesidad es cuesta arriba, es como querer hacer el Himalaya sin el Sherpa.
Sin Sherpa, ni no, mapas, ni no. Nada.
Te queda en el campamento base.
Sí.
Entonces, el coaching lo que va a hacer es ser consciente del camino que tenemos que recorrer, que será más o menos empinado según cada paciente, más o menos largo según cada paciente, analizar las características psicológicas del paciente, que esto es muy importante, hay personas más activas, más voluntariosas y personas menos voluntariosas, y ser consciente de cuáles son los puntos fuertes para estimulárselos siempre al paciente y cuáles son sus puntos débiles para hacerle salir cuando caigan en ese punto débil. Para esto es fundamental una cosa, que el terapeuta, la persona responsable del tratamiento, sea consciente que el camino de la pérdida de peso tiene curvas, muchas, y obstáculos, muchísimo. Si esto no lo sabe el terapeuta, no es capaz de hacerle una previsión al paciente.
Claro.
Nosotros esto es lo que hacemos, ¿y ahora qué hacemos? Pues venga, ¿qué viene en curva? Pues nos ponemos el cinturón y la recorremos. ¿Qué viene en obstáculo? Pues vamos nosotros por delante y los vamos quitando.
Es un acompañamiento.
Es un acompañamiento que facilita el recorrido del camino y que además hace que el resultado sea mucho más importante que si el paciente lo recorriese solo. Por eso tenemos los resultados que tenemos.
Claro, no solamente es una cuestión de dieta, de tratamientos. No, es una cuestión también de tratamiento psicológico,
también,
de acompañamiento,
de motivación.
Correcto. Esta es la clave y para eso está el Centro Médico y Estético Star Bene, ahí está la doctora Carmen Torrejón. La podéis concertar ya la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para explicarle vuestro problema, quiere decir también ella.
También le puedo, digo como aquel, puedo prometer y prometo que le voy a ayudar.
Exacto, pues podéis concertar esa primera visita informativa gratuita para explicar vuestro problema a la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631, y en la web lo vais a encontrar absolutamente todo. Starbene.es, Starbene.es. También podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética.
Correcto.
Y doctora Torrejón, que es el tuyo.
Correcto.
Carmen, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos el miércoles.
Hasta luego,
chao.
Cuídate. Y ahora parlem de les vacunes. Parlem de tot el problema de vacunes. Tenim al telèfon el doctor Ferran Moragalló, pediatra, vocal senyor portaveu de l'Associació de Vacunologia Espanyola. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre'm. Comencem pel principi, i el principi és la doble vacunació de grip i Covid. Qui s'ha de posar aquesta vacuna?
L'administració simultània d'aquestes dues vacunes, és a dir, el mateix dia en zones anatòmiques diferents, és a dir, una en un braç i una altra en un braç, està completament comprovada. És a dir, s'ha fet assajos clínics i s'ha demostrat que a l'administrar les dues vacunes no hi ha un increment de la reactogenicitat, és a dir, dels efectes secundaris, i, per altra banda, molt important, la reacció del sistema immunitari és la mateixa que si es fa de forma, diríem, no simultània, ja. Una un dia i una altra al set dies. Ara bé, hi ha alguna persona que tingui un especial problema o d'un cas, pues, tampoc hauria cap problema de fer-ho en sessions diferents. Però és molt important, de cara a l'estratègia de logística vacunal i comoditat del pacient, fer-ho el mateix dia.
D'acord. Clar, hem començat parlant per això, per la seguretat de les vacunes. Jo et faré la pregunta, Ferran, però clar, em dones la teva opinió. Per què encara estem? És que fa molts anys que vacunem en aquest país, fa molts anys de tot això, i sembla que mai tantes persones s'havien preguntat si eren perilloses o no eren perilloses. Per què aquesta psicosi ara amb les vacunes?
Bueno, bé, perquè jo crec que com ja aquesta pandèmia ja han sortit aquestes vacunes d'una nova tecnologia, no? Pues sembla que no estiguin ben experimentades. I aquestes vacunes d'RNA missatger han seguit tots els passos de la investigació, de la recerca i de la regulació. És a dir, s'ha fet d'una forma més ràpida, en el sentit de que els laboratoris han anat enviant la informació no al final de les estudis, sinó a les successives fases, i les agències reguladores, pues, tenint en compte l'urgència epidemiològica, han anat més de pressa, però seguint sempre totes les fases de la investigació.
I ara tornem a les edats. Per exemple, s'ha començat a vacunar les persones majors de 60 anys, no? I aquelles que tenen, doncs, certs problemes i que necessiten aquest tipus de vacunes. Jo no arribo als 60, tinc 54, em puc vacunar?
Et pots vacunar, evidentment, no? Però el que cal prioritzar ara, hi ha una veritable indicació, no? Per problemes de major risc, són les persones més grans de 60 anys. Les persones de menys de 60 anys, però que tinguin factors de risc, és a dir, qualsevol malaltia crònica o qualsevol immunosupressió. Després, les persones de les residències geriàtriques, de centres sociosanitaris de llarga estada, els professionals sociosanitaris, certes professions essencials, no? I una cosa molt important, qualsevol persona que sigui contacte, encara que tingui menys de 60 anys, de qualsevol persona de risc. O sigui, que si una persona, pues, té contacte o és cuidador d'una persona de risc, pues, aquesta persona que tingui 20 anys s'ha de vacunar.
És a dir, podrien ser tot el personal sanitari, per exemple.
Sí, personal sanitari o en una casa.
D'acord.
Si en una casa, imagina't, hi ha un noi, un nen que tingui una immunodeficiència, no?, pues els pares, els avis, els tiets, els germans, pues s'han de vacunar.
Ja fa un temps vam parlar precisament amb tu, Ferran, sobre una qüestió que encara no s'havia fet, que és vacunar del papiloma humà contra el papiloma humà també als nanos, als nens, no? Fins ara es feia a les nenes, i la novetat era aquesta. Però ho vam parlar fa unes quantes setmanes, eh? I ara torna perquè unes altres comunitats dins d'Espanya comencen ara a posar aquesta vacuna. Clar, la gran pregunta que et faig és per què no totes les comunitats porten un calendari semblant? Perquè estem parlant d'una qüestió comuna dins d'un mateix territori, no? Dins d'un mateix país. Llavors, per què aquests canvis i que no parlem d'un dia per l'altre o una diferència de dos dies? Estem parlant de setmanes.
Mira, en aquesta vacuna s'ha produït un fet que es produeix bastant sovint, per desgràcia, perquè s'hauria de fer d'altra manera, que primer va ser Catalunya que va incloure la vacunació de l'UVPH en nens al calendari del setembre. A partir d'aquest moment es va produir un efecte dominó en quatre comunitats més. I ara, finalment, la Comissió de Salut Pública de la setmana passada ja l'ha aprovat per tota l'estat. És a dir, sortirà en el calendari de l'any vinent, del 2023, en el calendari comú per a totes les ciutats de la vida, hi ha la vacunació sistemàtica donant un temps fins final del 2024. Jo crec que això és exagerat perquè les comunitats adoptin aquest calendari. En quant a la pregunta general, pues, sí, és una desgràcia, jo diria, que no hi hagi no un calendari comú, no?, que diu el Ministeri, no? Un calendari únic per tot l'Estat, sempre i quan sigui un calendari de màxim, no? Uh-huh. En totes les vacunes necessàries, perquè no hem d'oblidar que en aquest moment espanyol que tenen una, dos, tres, quatre vacunes més que altres comunitats. Amb el tema de la VPH ara, amb el tema de la grip, que també s'ha recomanarà, pues, es va, això diríem, igualant, però ha tingut que fer que una comunitat adopti aquesta vacuna, es produeix l'efecte que es diu dominó i tingui la Comissió de Salut Pública de fer la recomanació a tot l'estat.
Doncs doctor Ferran Moragalló, pediatre i vocal sènior portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies, José Miguel.
Ara expliquem tot el que tindràs a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.